Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot just avui és 14 de juliol i estem immersos ja de ple en la segona onada de calor d'aquest estiu. És una onada de calor que va camí de batre nous rècords de temperatures. Ara us explicàvem a l'informatiu amb el Jordi Miralles que avui creixerà la quantitat de pobles que molt probablement arribaran als 40 graus cap a l'interior de Catalunya, cap a les Terres de Lleida, aquí a la costa. Malgrat tenir l'efecte del mar i de la marinada, molt probablement les temperatures s'acabaran enfilant al voltant dels 32 graus. I ja us avanço que demà les temperatures encara han de pujar una mica més i que aquesta calor aguantarà i aguantarà com a mínim fins a mitjans de la propera setmana. Quan comença a fer calor, la demanda energètica tradicionalment puja. A l'hivern us parlem molt de la pobresa energètica i deia abans en començar el programa que potser a vegades no ho fem tant també a l'estiu, quan en situacions com aquestes les cases s'escalfen i es posen a 25, 26, 27 graus a l'interior de les cases, amb el que implica, fins i tot per mal dormir, per mal descansar. Si això hi sumem l'escenari d'inflació en el qual estem, les factures de la llum absolutament disparades, fa que ens haguem de plantejar molt seriosament quines són les conseqüències d'aquestes dificultats de l'accés a l'energia. Avui en teníem ganes de parlar de tot plegat amb la Maria Campuzano, que és la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Senyora Campuzano, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim molta tendència, deia, a parlar de la pobresa energètica a l'hivern i només faltaria per les situacions que es viuen. Segurament aquest any, més que mai, toca començar a parlar-ne també de que aquestes mateixes persones que ho passen malament a l'hivern per pagar determinades factures es poden trobar exactament en la mateixa situació ara a l'estiu.
Sí, totalment. O sigui, de fet, no és casualitat, no?, que parlem de pobresa energètica molt a l'hivern i a l'estiu gairebé poc, sobretot perquè és un concepte que neix al Regne Unit, a Irlanda, no?, que són països on és molt clar l'impacte de la pobresa energètica a l'hivern i a l'estiu no tant, no? Però és veritat que en els últims anys estem veient com cada vegada més els estius doncs, són molt, molt, molt calorosos, no? Estem vivint aquestes onades de calor tan, tan intenses, no? I degut al canvi climàtic, doncs cada vegada més som més conscients de que necessitem també tenir un confort tèrmic a l'estiu, no? Però és cert que a nivell cultural, no sé si és cultural, però que com que tenim molt acceptat que a l'hivern necessitem calefacció, necessitem estar calents a casa, però a l'estiu no tant, no?, el tema de la refrigeració. Però en realitat el passar calor a casa teva, aquestes temperatures extremes tenen impactes greus també en la salut, no? I això ho hem de tenir en compte.
Crec recordar que era, per exemple, juraria que era l'any passat, no?, que des de la taula del tercer sector es calculava que era al voltant d'un 10% dels catalans que no poden apagar l'energia per tenir una... És que ja no crec ni que la paraula sigui ni tan sols refrigeració, no?, perquè a vegades tenir un ventilador en marxa a casa no et refrigera la casa, sinó que senzillament et pot donar una certa sensació de benestar, però estem parlant que ara mateix estem en una situació, i ara hi entrarem, diguem-ne, per la derivada de la inflació, els preus de l'energia, etc., en què jo aquest matí deia que posar un ventilador per moltes persones ara mateix és com plantejar-se un luxe asiàtic, no?, i que fins i tot el poden tenir, que se'l miren i que no se'ls hi passa pel cap de posar-lo en marxa.
Totalment. Però, o sigui, és que realment la situació és molt similar a l'hivern. O sigui, ara nosaltres també ho trobem, a les assemblees. La gent es queixa menys de la calor, tot i que l'estigui passant, però quan els hi preguntes, Doncs ens diuen coses com, ui, no, jo el ventilador el tinc en un armari i no el posaré perquè ara la llum està molt cara, no? Llavors la gent realment creu que posar un ventilador ja és un luxe, no? Perquè això, perquè té molta por a que aquelles factures augmentin, no? I amb això que dèiem abans de que parlem molt més de la pobresa energètica a l'hivern i a l'estiu, hem de pensar que, per exemple, l'enquesta de condicions de vida només ha preguntat 2 anys sobre si tu no pots mantenir la teva casa en una temperatura adequada a l'estiu, i es va fer el 2007 i el 2012. No s'ha tornat a preguntar, no? Però, per exemple, a l'Agència de Salut Pública de Barcelona sí que treballen més aquestes dades, l'última actualitzada és del 2016, i hi havia més gent que no podia mantenir casa seva en una temperatura adequada a l'estiu que a l'hivern. A l'hivern era un 9,4% de la població, però a l'estiu ja estàvem parlant d'un 11,4%.
A més, estem parlant d'una qüestió, la calor, que té una incidència directa amb la salut, i això a dia d'avui ja se sap, també, no? I que no és només una qüestió de confort, vull dir que, diguem, que persones que puguin tenir determinades situacions de salut, l'última cosa que necessiten és haver d'estar en una casa que es pugui haver reescalfat, no? Ara, per exemple, amb aquesta onada de calor, amb dies i dies, i que la casa es posi a 25 graus o 26 graus i que no hi hagi manera de fer-la baixar, aquesta temperatura.
Sí, totalment. O sigui, les onades de calor tenen impactes clars en la salut, no? Quan hi ha temperatures molt elevades, això afecta el funcionament fisiològic, hi ha un risc alt d'insolació o de cop de calor. Això són els efectes més directes, però a nivell indirecte, com deies, no? Hi pot haver un empitjorament de malalties cròniques, per exemple, a nivell cardiovascular, respiracions, etc. No? Vull dir que no estem parlant que realment té impactes en la salut, no? I a nivell de mortalitat també, no? En època de temperatures extremes, la mortalitat augmenta també, no?
Estem en un moment en aquest estiu que a més està sent complicat des del punt de vista de les temperatures, perquè estan sent molt altes, perquè estem a 14 de juliol i tot just estem en aquesta segona onada de calor d'aquest estiu, i ens queda encara per endavant mig juliol i tot el mes d'agost. Si a això li sumem la situació des d'un punt de vista de la inflació d'una banda i de l'augment que ha tingut la factura energètica del gas i de la llum, però també especialment, sobretot la de la llum, els darrers mesos. Estem parlant que la pobresa energètica s'està extenent com a problema en diferents capes de la societat?
Doncs mira, precisament fa 2 setmanes es van publicar les últimes dades de l'IDESCAT que feien referència al 2021, però bueno, ja havia començat la pujada de preus de l'energia, sí, i evidentment es nota en els impactes de la pandèmia.
De fet,
no?
Teníem la inflació al 5,5%, ja si no recordo malament, al mes de desembre, i bàsicament era per els preus de l'energia i de la benzina, diguem-ne, dels carburants.
Exacte. Doncs les persones, precisament, que no poden mantenir casa seva una temperatura adequada, a Catalunya es passa només en un any, del 2020 al 21, d'un 9,4% de la població a gairebé un 16%. Sí, quasi que es dobla la població, i com dèiem, aquí encara no estem en el 2022, que els preus han continuat pujant i la inflació també. Per tant, aquestes dades el que ens demostren és que molt probablement aquest 2022 encara augmentarà més la població que està en situació de pobresa energètica. I també el que ens demostren que al final les famílies el que necessiten és tenir una garantia dels seus subministraments, és a dir, tenir una tranquil·litat de que encara que no puguin pagar les seves factures, no se'ls tallarà el subministrament, no acumularan deute, no? Perquè si no, al final, la gent, encara que tingui calefacció o encara que tingui ara mateix un ventilador o inclús aire condicionat, no l'encendrà per por a no poder fer front al pagament de les seves factures, no? I això és el que hem de canviar.
Està canviant el perfil del pobre energètic?
No sé si està canviant, però el que sí que, per exemple, estem detectant és que ens arriba cada vegada més, que no era un perfil que ens arribés a les nostres assemblees, a dones grans, no? Perquè nosaltres normalment ens arriben molt famílies, no? Però persones grans no ens arriba tant. I sí que estem veient, doncs, gent que amb la seva pensió abans, pues tampoc els hi sobrava, però més o menys podien fer front al pagament de la seva factura, sobretot de la llum, però és que ara realment no poden. I moltes d'elles inclús tenen els descomptes, el bo social, etc., però tot i així no estan arribant al pagament de les seves factures.
Estem
no?
parlant que potser hi ha també aquesta feminització, diguem-ne, no? en aquest sentit d'aquest aspecte de la pobresa. Ho dic perquè has fet referència a per exemple, a persones no? pensionistes que veuen que amb la pensió no els dona no? i que comencen, veient com estan incrementant els preus de l'energia, comencen a plantejar-se de gastar menys, perquè si no, no arribaran. Jo aquest matí parlava, per exemple, també d'aquest concepte que hem començat a explicar també ara d'aquests pobres laborals, no? És a dir, aquestes persones que tenen feina, que tenen un sou, però que amb aquest sou ni de broma arriben a final de mes, no? I que miren de limitar la seva despesa i que molt probablement el consum energètic és una de les coses que més de corcoll els porten. Fins i tot tenint feina, eh? Fins i tot tenint un contracte, però perquè no s'arriba a final de mes, perquè les factures de l'energia es poden emportar una part molt important dels salaris.
Sí, sí, totalment. O sigui que a vegades també el terme porta una mica confusió, no? Perquè parles de pobresa energètica, llavors t'imagines algú que realment no té recursos, no? Que té zero ingressos, però no estem parlant d'això, estem parlant de gent, doncs això, des de que tenen una pensió, o gent que està treballant però que té un sou tan precari que amb això no arriba a cobrir les despeses mínimes de la llar i dels subministraments, no? I el problema és això, doncs, quan la gent realment es planteja deixar de tenir aquest confort a la llar, deixar de poder mantenir casa teva una temperatura adequada, doncs perquè estan prioritzant altres necessitats bàsiques, no? Llavors això és el que hem d'intentar canviar i el que hem d'exigir doncs, a les administracions que posin mesures que donin aquesta tranquil·litat a les famílies perquè puguin fer un ús digne, no? Perquè moltes vegades també quan parlem de pobresa energètica, el que se li demana a les famílies o se'ls fa entendre com, no, tu has de fer eficiència energètica, has de consumir menys, no? I quan moltes vegades estem parlant de famílies que ja consumeixen per sota del que és digne, no?
Us amoïna el que pot passar a partir de la tardor i de l'hivern?
O sigui, evidentment estem preocupades per la situació, però sobretot el que creiem és que s'han de posar en marxa els mecanismes que tenim, no? És a dir, a Catalunya tenim una llei que protegeix contra els talls i s'ha signat des de fa més d'un any un conveni amb Endesa, que és la companyia més gran que tenim a Catalunya, per eixugar el deute de les famílies, però no s'han posat en marxa els mecanismes que s'estableixen en aquest conveni, no? Per exemple, s'ha de crear un fons que precisament pot donar aquesta tranquil·litat i aquesta estabilitat a les famílies, no? I això ho ha de crear la Generalitat. És un fons que ha de ser participat tant per les companyies com per les administracions per poder cobrir aquestes factures de les famílies que no poden pagar, no? Això és un instrument que tenim com en un acord, però que no s'ha fet realitat encara i que està en mans de la Generalitat fer-ho, no? I després hi ha mecanismes com els comptadors socials de llum per a aquelles famílies doncs, que estan en situació d'ocupació en precari, que moltes d'elles o estan amb els subministraments punxats o directament no tenen subministrament, i aquests comptadors socials són una eina que poden donar cobertura a aquestes famílies. No? Per tant, tenim mecanismes per intentar fer front a la situació que ens vindrà, però cal que es posin en marxa.
Avui, per exemple, coneixíem, ara vostè feia referència a aquests comptadors socials, l'agència CEN explicava, per exemple, el cas d'un bloc de Manresa on els veïns han acabat punxant la llum perquè fa mesos que estan esperant aquests comptadors socials. Mesos, no és una qüestió d'unes setmanes, sinó que fa mesos que estan en aquests tràmits pel comptador social, no ha arribat i han acabat punxant la llum.
Totalment. Porten 3 mesos sense llum, intentant aconseguir aquests comptadors socials, i no hi ha manera, no? Aquí hi ha un bloqueig molt clar per part de la companyia, que de fet va ser la que en el seu moment els va desenganxar, però clar, o sigui, és a dir, hi ha gent que està en situació irregular, com dèiem, no? Amb aquests subministraments punxats, i hem creat un mecanisme per resoldre això. En lloc de desenganxar les famílies i deixar-les sense alternativa, el que nosaltres estem dient és que cal que la companyia proposi a les famílies, escolta, tu estàs en aquesta situació, ho he detectat, però tens aquí un mecanisme, vés a serveis socials, fes tots els tràmits i jo facilitaré la instal·lació d'aquests comptadors. Això és el que no està passant.
És veritat que en aquest cas crec que la companyia alega que l'edifici, el bloc, no està acabat i que no és segur, diguem-ne, que des d'un punt de vista de la seguretat elèctrica assegura la companyia que ara mateix no és possible la instal·lació d'aquests comptadors. Però clar, la realitat, diguem-ne, és que els uns pels altres, al final, exacte, en aquell bloc el que és segur és que hi ha persones que hi estan vivint. Quina valoració en feu fins ara de la ja famosa exempció ibèrica? Ho dic perquè en vam parlar molt de l'escalada dels preus de la llum. I aquesta era una mesura que en principi s'havia dit que havia de ser efectiva, que s'havia de notar i que havia de servir. Vosaltres enteneu que això està sent així?
A veure, al final el problema és que totes les mesures que està implementant el govern són pedaços, no? Són mesures que, a més, són temporals i que no aborden la qüestió des d'un punt de vista estructural, no? Llavors, el tema de l'exempció ibèrica, de moment, el que està servint és per contenir preus, però no per abaixar preus. És a dir, que encara podríem estar en una situació pitjor si no tinguéssim aquest tipus de mesures, però no estan acabant de donar resposta a la situació actual. També és cert que, bueno, les onades de calor, o sigui, hi ha molts factors que estan dificultant encara més la situació. Però de cara a les famílies en situació de vulnerabilitat, hi ha moltes altres mesures que el govern estatal té sobre la taula i que no està aplicant, no? Com, per exemple, aplicar aquesta protecció de talls en lloc de fer moratòries temporals, que és el que està fent el govern, doncs aplicar aquest principi de precaució que tenim a Catalunya a nivell estructural a l'estat espanyol, o aplicar una tarifa social que sigui progressiva en funció dels ingressos de les famílies, no? Que al final les famílies el que ens diuen és que volen pagar les seves factures, però el que no poden pagar és aquests preus desorbitats, no? Volen pagar en funció del que tenen, no? Sí. Llavors aquí es podria crear una tarifa social progressiva, no? Hi ha tota una sèrie de mesures que el govern té sobre la taula, que són més de caràcter estructural, que no està posant en funcionament.
Pensa que segurament, avui, per exemple, jo ho deia abans, no? El govern espanyol avui es reuneix amb les principals empreses energètiques del país. És veritat que han de parlar d'aquest impost a les empreses energètiques, però que també hi ha damunt de la taula una realitat que és probable que aquesta tardor arribi un moment en què hi hagi racionaments de l'energia o fins i tot talls puntuals de l'energia. És a dir, aquest és un escenari que ara s'està plantejant, no?
Clar, doncs això encara agreujaria més la situació. O sigui, ja no parlaríem només de pobresa energètica, perquè això ens afectaria absolutament a tothom, no? I per tant és important posar mecanismes per intentar evitar arribar a aquesta situació, no? I sobretot exigir a aquestes grans companyies, que són les que, en tot cas, durant tota aquesta crisi, no han perdut, sinó ha augmentat els seus beneficis, alguna responsabilitat i que es facin càrrec també de la situació, no? És a dir, estem en una crisi energètica, tenim unes companyies que estan fent negoci amb algo que nosaltres necessitem per viure i, per tant, han d'assumir també responsabilitats aquí, no? I això és el que el govern els hauria d'exigir.
Quina valoració en feu d'aquest impost que ha anunciat el govern espanyol per les grans empreses energètiques del país i en què creieu que s'haurien de destinar els milers d'euros que hi ha previstos de recaptació en 2 anys?
Clar, o sigui, això és difícil posicionar-se quan no tens clar com afectarà aquest impost i a qui afectarà, no? El que està clar és que quan parlem de les companyies energètiques, moltes vegades no fem matisos. És a dir, aquí hi ha 5 grans companyies, que és l'oligopoli, que són les que realment fan negoci amb aquests subministraments i estan obtenint beneficis multimilionaris, però després hi ha tota una sèrie d'altres companyies molt més petites, inclús cooperatives energètiques, que no tenen un objectiu de maximitzar beneficis, que hem de veure si també impactarà aquest impost o no, no? És a dir, aquí nosaltres, aquí tenim clar que els hi ha d'afectar i han d'aportar en aquesta crisi energètica són aquestes grans companyies de l'oligopoli, no? Llavors, si l'impost es planteja en aquest sentit, podria ser una mesura interessant. Però hem de veure bé quina és la lletra petita, perquè ja ens ho coneixem, no? Que es fan grans titulars de no? Els beneficis caiguts del cel, etcètera, etcètera, i després al final els hi tornem per una altra banda, no? Llavors, això hem de veure la lletra petita per poder posicionar-nos sobre si és una mesura realment interessant o no.
Per les persones, en tot cas, i amb això acabaríem, que estan en una situació de pobresa energètica, ara mateix, solucionar el problema de la inflació és el problema més urgent que hi ha. És a dir, a l'hora d'haver de decidir com s'ordena la despesa diària del dia a dia d'una casa, abaixar la inflació és ara prioritari?
Clar, és una de les prioritats, clar, per suposat. O sigui, al final les famílies també, el que és important és que coneguin quins són els seus drets i qui els protegeix, no? I el que hem de tenir clar és que, tot i la situació que tenim actualment, a Catalunya hi ha una protecció. Encara que no puguis pagar la teva factura, no et poden tallar, però sí que és important que si comences a veure que estàs en una, que estàs en una situació complicada i que és possible que no puguis pagar les teves factures, has d'anar, en el cas de Barcelona, als punts d'assessorament energètic, en la resta d'espais, doncs, si hi ha oficines específiques de pobresa energètica allà i, si no, a serveis socials, perquè et puguin tramitar un informe perquè no et puguin tallar, no? Jo crec que és important també que la gent tingui informació sobre les proteccions que existeixen i quins drets tenen, no? Perquè realment estem en una situació en la que amb els missatges...
És un tràmit senzill, senyora Campuzano? És a dir, fer aquesta acreditació, jo vaig a un punt d'aquests a la ciutat de Barcelona i és un tràmit relativament fàcil de fer? Ho dic perquè les persones que es troben en aquesta situació, segurament l'últim que necessiten és burocràcia, diguem-ne, no? I segurament solucions. Això està ben estructurat ja?
Està ben estructurat, és cert que s'ha de portar documentació, vull dir que encara no és automàtic, no? Això és un dels temes també que estem reclamant, sobretot a nivell estatal, no? Amb les ajudes que existeixen, l'automatització precisament per evitar aquesta burocràcia infernal que pateixen les famílies. Però tot i així el tràmit està prou protocolitzat i és prou ràpid com per poder fer aquests tràmits fàcilment, no? I a més, només en el moment en el que ja es planteja que tinc problemes, ja es pot avisar la companyia de, ei, aquí estem estudiant aquesta situació, frenem aquest tall, no?
Ah, perquè a vegades per fer-nos una mica la idea del que està passant, sovint diem, ostres, això de la llum està molt car, no? Els últims preus que sortien, la llum ha pujat un 250% respecte ara fa un any. És a dir, avui fa un any la llum era un 250% més barat que el preu que l'estem pagant avui.
Sí, totalment. És que la situació, per això, encara que posin mesures, com deia, que són pedaços, estem molt pitjor que l'any passat. I podríem estar molt pitjor, si no hi haguessin aquestes mesures, això està clar. Però que no estan aconseguint tornar ni tornarem a la situació que teníem abans. Això està clar.
No tornarem a veure una energia als preus que l'havien pagada?
És molt probable que no. Que no tornem a el que teníem abans. No. O sigui, els estudis, els experts, el que parlen és que això... vull dir, el que s'ha d'aconseguir és frenar-ho, però baixar-ho serà complicat.
La Maria Campuzano és la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Avui ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Senyora Campuzano, un plaer, gràcies per ser-hi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Passant 4 minuts del punt de les 9 del matí, que entrarem a debatre-ho tot plegat avui en temps de tertúlia amb la Montserrat Nebrera, amb el Dani Guillem i amb l'Arturo Puente.
Ràdio Estel.